Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
De tercera via, és que n'hi ha una tercera via. Quan el partit se trenca, Joan Romero sí que és un militant nostre, però després se'n van en els altres. Ell intenta la tercera via en Joan Olmos, el de Massa Magrell, el d'enginyer d'esports, el de Sasquies, Joan Olmos, vale. Ells és una gent que intenta una tercera via. Joan Romero és un militant del PSPB original, no de l'entrar en alegres professors. Otra cosa que després s'alinea en ells perquè està a la universitat. Però ell entra molt jovenet en el PSPB i recorda una reunió perquè la gent pregunta i qui era el president, qui era el secretari? No n'hi havia càrrecs en la clandestinitat, n'hi havia responsabilitats. I Ventura, JJ, convocaven a la gent que tenia que convocar per parlar el que n'hi havia que parlar. No n'hi havia un secretari de propaganda, que això la gent no aguantés, no n'hi havia un responsable. Era gent que tenia responsabilitats. Això, diguem-ne que el pes de l'organització la portava Ventura i JJ. JJ seria algo paregut a un secretari d'organització i Ventura algo paregut a un secretari general i a un president. I després cada un s'ocupaven de les coses que tenien que fer, però que no n'hi havia càrrecs orgànics en el partit. Te dic perquè un dia Ventura mos explica en una reunió del partit, diu que n'hi ha una sèrie de gent de la universitat que vol entrar al partit. Vale? I diu, lo que passa que la majoria, estos parlen en castellà, teniu algun problema? I serà Romero. I el problema ningú, mai havia, no havia, així no havia inventat que parlen en castellà. Sí. I Romero és un home que xamugava el valencià allà, el xamugava, ella al mes ja xamugava com un home, és a dir que... Sí, i hi ha una cosa molt curiosa, i és que en un moment determinat, bueno, després de la segona assemblea, nosaltres tenim problemes perquè se donen compte que estem infiltrats de la policia. És una història que també sé que podia estar usant amb tantes coses. Ho han fet la segona assemblea en un local del Passeig Negrito de la Iglesia. Entonces no hi havia telèfons, mòbils ni res d'això. I quan fèiem coses d'aquestes enormes, xutàvem almenys 60 o 70 persones, una assemblea de quadres. I quan així m'havien quedat, per 20 minuts després, fer una manifestació de vot en el mercat de Mossèn Sorell. I llavors se disperseu i són les 2, són les 7 de l'esplà, a les 8 en punt, o a les 8 menys 20, o a les 10, en aquest punt. I així em votàvem, traiem la bandera, pegàvem 4 quits i desapareixíem. Vale. Disperseu-se i tal. Jo me'n vaig i me n'eix al pont, ahir davant de l'escola d'idiomes, me n'eix al pont per no estar sentat en un lloc esperant. I a la que ara vaig a caminar perquè dins, perquè mossèn Soler per el Carmen, me sent les sirenes de la policia, d'allà de Bona Riu, de la Casa de la Caritat, i se clavaren per ahir, bueno. I dic, hòstia, això ven per vosaltres. Vol dir que gent de la que estava en l'assemblea aquella, quan isqué, agarrar el telèfon i digué, s'ha acabat l'assemblea, l'ha fet en tal puesto i ara han quedat per fer una manifestació de vot en el mercat de Mossos Seguit. Bueno, estava esperant i vale, jo no pugui arribar. I allò s'acaba, vale, molt bé. Llavors, ara en compte que estem infiltrats. Som 400-500 militats, la policia ja està dins del... I ahir frenarem un poc els cavalls. I nosaltres, la parella de premsa i propaganda, se sentia molt acosats. Bastant de registre de la Guàrdia Civil i tal... I mos estaven dient, sabem qui sou i el que esteu fent, però ells ja tenien molts dubtes de l'evolució que estava prenent la vida i vaja, que diguem-ne que no s'acarnissaven de nosaltres, sinó sempre mos... Vale. I nosaltres el que fem és que dins del partit se clandestinissem. La gent que estem en la parella de propaganda diem, mira, no podem anar per ahir i a partir d'ara nosaltres ja muntarem un pis secret nostre de la gent de premsa i propaganda. i vosaltres mos dieu, d'este bessó ne volem 2.000, vosaltres mos direu, pues vale, mos heu de donar 1.000 pesetes per comprar paper i tal, igual, i ja vos direu quan ho tinguem imprès, on mos heu de limitar. Nosaltres fem una estructura clandestina dins del partit, que per cert és... allí vivia Madeu Fabregat, que se dona compte de seguida de que de lo que estaven fent en el pis i s'acollona. Ara crec que hi havia un piera, era una finqueta que hi havia allà, vale, i tenim un pis que... Te ho dia tot això perquè se donen compte que estem infiltrats i que n'hi ha que anar a espai ja en les coses que se fan en el moment del trencament. I t'ho dic perquè quan se fa el trencament, estos denuncien que nosaltres ens han mandut la documentació interna del partit. No sabia, és que no sabia que ja feia mesos que no estava en el pis del partit, perquè pensàvem el pis que teníem darrere de la Maedeu, en el carrer del Mirall, pues era un pis que la policia també tenia controlat, i si un dia entraven allí, nosaltres la documentació més sensible ja la van traure i la teníem en un pis. Nosaltres teníem diversos pisos clandestins a València, però no és que l'havien furtat perquè s'havia entregat el partit, sinó que molt abans ja l'havien llevat, que això també és una història molt curiosa. El pis del carrer del Mirall, quan el lloguem, ahí montem una cosa que se diu el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que era una espècie d'associació d'estudis, era la cobertura per si... Vale, això no aprofitava per ben poc, aparentment... vale. I aquest pis, quan el lloguem, s'entenem que era d'un antic aviador de la República. No sabies això, t'ho he contat a algú, i costa el pobre home este, que havia estat tancat per la guerra i tal i qual. I diem, mire... Vosaltres en realitat som un partit clandestí, li ho diem, perquè si té algun inconvenient, pues busquem un altre pis perquè sí, perquè allà. Li ho diem per respecte, perquè sàpiga qui som. A banda del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en realitat som un grup clandestí que té un PSPB i tal i qual. A mi me la bufa i m'alegre molt de veritat. A mi, després de lo que m'han fotut, després de lo que m'ha passat i tal, a mi, jo no sé res, a mi m'és igual que siga un partit clandestí, que jo sou un grup de paracaidistes. A mi me la bufa, però l'home estava... Però potser ho diguem, perquè te dones compte dels detalls. Això no és una cosa de dir-li, mire, nosaltres, a veure si després el relacionen en un fren hòsties i no tenim puta idea. I li ho diguem. De les coses del partit, puf, te podia contar un millor. Això anava així.
I de Romero, el moment en què sí. Se'n la tercera via, l'objectiu era...
Era intentar unificar el partit, però això ja estava trencat. Ahir Lluc ja estava en el tema del PSOE i Garcés en tal, el germà Garcés en el tema de no estar dins de la Segona Internacional i poder ser un partit que un dia pactaran els comunistes i tal. Si això ha arribat a estar, acusen el PSOE de pactar con los comunistas i con los no sé què. Això era una cosa. Sí. I Romero... Seria el que se van clandestinitzar dins de l'organització, perquè nosaltres demanàvem el que ens feia falta. Nosaltres, I en un moment determinat demanem algun voluntari més pa que ens ajudi. I llavors ells ens tenien que proposar, nosaltres l'acceptàvem o no. L'equip que... Diguem un equip molt compromès dins del partit. I nosaltres demanem algun voluntari pa que ens ajudi per una, en tal, i un dels que es presenta voluntari Romero, que l'acceptaren. I li posarem de nom Estrelinco.
Per què això? Per,
sí. Tu has vist Doctor Zhivago, la pel·lícula? No l'has vist?
Doctor Zhivago.
Sí, vale. Pues el trotskista, el del tren, és Estrelinco. El que està casat en Larissa. I si tu el mires, li sembla a Romero. No sé com li diuen a l'actor anglès. Te recordes si és del tren blindat, que el detena Zhivago i tal, li diu, en Rússia ja no n'hi ha vida privada i tal. I això és Estrelinco. I nosaltres, com Romero li semblava físicament, pues, tots teníem nom. Vicent Garcés era Tragamirindas o Sandokan, és a dir que sí. Eliseu era el Santa Santorum. Joan Garcés era el Bruixot. Jo era Pataca o el Poeta Negro. És a dir, si un dia entrava la policia i en el pis i agrava, ja ha passat Pataca o ja ha deixat un això per Tragamirindas. En fi, i llavors Joan Romero... era Estrelinco. JJ era el Pollastret. Tots teníem un nom de guerra que se dia per evitar aquestes coses.
Hem parlat de la Federació de Partits Socialistes a nivell espanyol, però dins del que era el PSPB també n'hi havia un tema que se va arribar a treballar, però també un poquet abstracte, que és la relació primer amb els catalans i els mallorquins d'observadors.
La Conferència Socialista dels Països Catalans.
En Ixa, no, en Països Catalans.
Sí, sí, sí. Sí. Si veus la documentació, te la puc... te la puc ensenyar, si la vols gravar algun dia, perquè ara estic treballant molt d'això. Això creem nosaltres. I n'hi ha una cosa curiosíssima que ho conté jo així en els exvalencians. És que a última hora els catalans no venien. A última hora quedaven els mallorquins i nosaltres, catalans, en les últimes convocatòries no venien. Perquè ja ho veien això una cosa... Sí, sí. Però això és un tanto que se peguem. Nosaltres creem la Coordinadora Socialista dels Països Catalans.
Se crea, diguem, perquè ja se veu que per les qüestions nacionals de València i de Madrid, sí, etcètera, sí, interessa a nivell afectivo-cultural, per dir-ho d'alguna manera,
sí, sí, sí,
juntar-se amb Catalunya.
Sí, i una cosa molt curiosa. Això també propicia l'apropament entre el PSM de Menorca i el de Mallorca, que tampoc tenien relació. Això són dos mots diferents. És una cosa que li crea molta curiositat. Tinc un amic mallorquí... advocat, professor d'institut, que jo anava a Menorca des de la part nord de Mallorca, a la Cúdia, el port d'ahí on està, de Sa Paula, prop de Sa Paula, ahí és el ferri que va a Menorca, que va tots els dies. I ell és de Sa Paula i estàvem montes en Mallorca la meva dona i tal, i demà que anem a fer? Estem en diversos dies. Demà volem anar a Sa Menorca. Diu, pues mira, me n'anirem vosaltres perquè me dóna vergonya que no haver anat mai a Menorca. I anarem de matí i tornarem per la vespre. És un mal que va i torna. I diu, per lo menos, però diu jo que a aquest nivell també el PSM de Menorca no tenia res que veure no era un partit socialista dels Illes Balears, estava el PSM de Mallorca i el de Menorca. I en la Conferència Socialista dels Països Catalans, ahí estaven tots. Perquè els de Eivissa sí que tenien més contacte en els d'Alacant i en els de Dénia i en esta gent. Però també el de les Pitiuses, també hi havia, en fi, eren 14 mal contats. Però sí, sí, sí que és una cosa que tenim. De la mateixa manera que els únics que parlen dels Països Catalans en guerra és el POU. El mitin parlen dels lligams entre els Països Catalans.
També en nom Països Catalans o Catalunya-València abstracte?
Sí, això ho diria que perquè fa molts anys... És que n'hi ha un llibre d'Aimà que parla, que n'hi ha fotos del mitin de València. Sí, sí. Nin això ho tenia clar, Sí. I... Són els únics que tenen això. Bueno, perquè no te vaig a dir... la Fall, anem a veure, n'hi ha una cosa complicadíssima, la madre pàtria, anem a veure. Lenin té els escollos de carregar-se Rússia i se crea la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Això, després de la gran guerra pàtria contra els francesos i la Primera Guerra Mundial i tal, això de fer desaparèixer la madre pàtria, això n'hi ha que tindre molts collons. I este se lo carrega. Així no hubo mai cap intent de ningú de dir això d'Espanya s'ha acabat, perquè això d'Espanya ferix a molta gent, perquè Rússia, l'imperi rus, era també l'imperi agressor d'Ucrania i d'un munt de països que no eren russos, eren una altra cosa i ahí estaven subyugats. Els anarquistes creen la Federació Anarquista Ibèrica, no espanyola. I te vaig a dir més, quan se crea la FAI, que se crea en València...
En patranys,
la Valvarrosa diu, no, això i el Saler, vale, molt bé. Li ofereixen, el grup veritablement fort en la fundació de la FAI són els catalans i després els valencians, però això se fa en València. I li ofereixen la secretaria peninsular, que diuen ells, als portuguesos, perquè vegin, els portuguesos, de que no tenien cap problema, per evitar que diguin, mira, això és un tema d'absorció de Portugal per als espanyols, sinó que ells tenen els collons de fer la Federació Anarquista Ibèrica. Això d'Espanya se ho passen per els collons. Això, si ho analitzes políticament, això és una valentia política de tres països de collons. Ells se la bufava el tema d'Espanya i en fi, però tot això serà a orris. Però és l'únic intent d'una... Quina estructura n'hi ha hagut així que fer això? Ningú, els anarquistes. Sí.
Tornant al tema d'esta federació... Bueno, no arriba ni a federació, no? Era una coordinadora de partits.
Sí, sí. Tinc aquells papers, vols que els agarri?
Jo després de l'entrevista sí. Ho mirarem. Val, tercer curs.
Coordinador socialista dels Països Catalans.
Tercer curs, simplement s'entenia que dins de l'estat espanyol calia que València i Catalunya...
Però això està en els nostres papers, eh? En tots els nostres papers. Mira, hi ha una cosa molt curiosa, jo també ara me crida l'atenció, entonces no. Nosaltres tenim una impremta clandestina i publiquem una mena de llibres en fulls, grapats, que són quadres de formació. I tenim quadres de formació 1, quadres de formació... Ja analitzem tot el marxisme, la qüestió nacional, la llengua, tot això. T'ho dic perquè en aquell moment, i en els primers anys de la transició, en tots els partits hi havia una secretaria de formació, que era important. Ara han desaparegut. Ara la gent s'apunta al PSOE o a Ciudadanos o a Esquerra de Rússia com canvia de canal en la tele. Mira, estos me gustan. O Lòria i... No. És més, nosaltres, abans, quan no demanàvem entrar al partit, li donàvem els quadres, mira, nosaltres som això. Ahí n'hi havia un esquema, n'hi havia una manera, i fem cursos de marxisme, i fem cursos de dins del partit als militars que s'integraven.
El Partit Comunista crec que encara ho fa.
El Partit Comunista ho fa encara?
Sí.
No ho sé.
O almenys fa demà que ho feia, i en el sí. cas de Compromís són les trobades que fan, però
sí,
hi ha molta
sí.
crítica sobre el nivell.
Sí, no, trobades. No, però que, sí. Qui fa formació en els partits? Nosaltres fèiem cursos del marxisme en la clandestinitat, cursos de sexualitat. Me'n recordo, com a llibreter, portàvem la revolució sexual de Louis Hamlet, que era una edició feta en Argentina, perquè si anaven d'estar ballador hi havia 2.000 xiques. I nosaltres també fèiem la revolució. I aleshores això es cridava molt l'atenció. I d'ahir parlàvem, perquè això va lligat a la ideologia. La manera d'afrontar la sexualitat, la llibertat de les persones, va lligat a això. I se feien cursos sense parar. I aquestes coses, això, desaparegut. Això no, no. Tu te vas apuntar al PSOE o a Rússia, no. T'apuntes ja. Va, com si t'apuntes a València Club de Futbol, o al Llevant, o a l'Atlètic de Madrid, o al Barça, o al Mar. És una cosa que no n'hi ha més profunditat. I dius, hòstia.
De fet, ja n'hi ha gent del València Club de Futbol que voldria que n'hi hagués més formació sobre la història del club i aquestes coses, però sí. Bé, això és un altre tema que no anem a
sí, tractar. Sí, però això és un altre tema. Pues mira, és un tema interessant. En la transició n'hi havia molta gent d'esquerra que li donava vergonya que l'associaren al València Club de Futbol. El Villana era soci del València. Jo també soc soci, també soc soci del València Club de Futbol. La gent en un moment li pareixia que li donava vergonya. O sigui, tu, jo no entenc com els valencians que són del Barça. O que són de Madrid menys, però hòstia, jo sóc del València i del Llevant perquè són equips d'ací del meu país. No ser del Barça perquè ho guanya tot, bé, això quin mèrit té o quin sentiment és ixe que n'hi ahí. Pues en aquell moment Manolo Chirol, president de la Diputació, soci del València, te'n podia explicar la tira de gent i a més ho duien molt callat, que en fi, el futbol és molt bonic, el futbol és molt bonic, con la pilota és molt bonica, perquè pareixia que el València és de blaveros i de dreta, bueno, la directiva sí, ara és de xinos. Sí, i aquest sentiment valencianista, per què? Perquè n'hi havia que amagar-lo. Pareixia que estava mal mirat ser d'un equip.
Per tancar, diguem, el PSPB òbviament tenia un àmbit d'actuació valencià. Era un partit que avui en dia consideraríem nacionalista, encara que diguem, el seu objectiu era ser un partit interclassista, sobretot en presència forta de treballadors i socialista.
El PSPB se declarava marxista.
A diferència dels sí. que venien ja influenciats pel Bonn, que ells sí, ja havien...
Sí.
El Partit Socialdemòcrata Alemany crec que és el 59 i el PSOE censurés més. I el tema de Països Catalans, ja per deixar-ho, era abstracte, clar. No? I no hi havia ni voluntat de crear una federació que unir els tres ni cap altra cosa, simplement...
Però en els nostres codis de formació està tratat, això, eh? Te vaig a dir més. Mira si... Anem a veure. Lluc, n'hi ha una carta famosa que jo ho comento en aquest llibre, de Raventós Aventura, dient-li a veure si pot convèncer a un jove professor que n'hi ha en València, que és en Ernest Lluch, perquè s'afilia al PSC, perquè no militava el PSC. No és que no, segurament estaria en el PSOE en aquell moment ja, estaria amagat. Vale. I Ventura, Lluch entra en el PSC perquè s'afilia al PSPB en 76. I tenim un tratat de germanor en el PSC, nosaltres en el PSC, que deia que els militants valencians del PSPB que s'anaven a viure o a treballar o a estudiar a Catalunya eren de facto militants del PSC en tots els drets. I els militants catalans del PSC que treballaven bien, no, això, a València eren membres de facto del PSPB. Així n'hi havia diversos, Bernardí, n'hi havia diversos gent catalans que vinguin a treballar a València i eren militants del PSPB. És a dir, que Lluc entra militar en el PSC no perquè s'afilia al PSC, però no tenia de països catalans, sinó perquè s'afilia al PSPB i tenim un tractament de partits germans. Això és un matís important. Favore.
Això és, diguem, que la relació era estrictament de germanor.
De germanor, total de germanor. Tristament vas llegir les memòries de Joan Raventós i en un moment determinat parla de Ventura i l'únic que diu de Ventura és que va conèixer l'aventura en París perquè li presentava no sé qui, perquè volia que li presentara Dionisio Ridruejo. Això li vaig dir un dia a Vicent Soler, en un llibre de 400 pàgines, perquè nosaltres tenim una montonera de fotografies de Raventós en València. I dic que tota la relació que diu Raventós, perquè ells tenien una mala consciència de lo de la FPS, la venda que mos feien, que mos veneren, mos utilitzaven moneda de canvi, damunt sabent que nosaltres no ho anàvem a utilitzar en aquell moment perquè era tirar pedres. Només faltava en la batalla de València, en plena guerra anticatalanista de tot el FEMER que n'hi havia en València, que nosaltres haurem eixit a denunciar que els catalans mos havien venut al PSOE a canvi del seu encombrament. Que el tema és guapo, eh? El tema és guapo. Només faltaven nosaltres, en això vam ser exquisits, no entrarem mai en aquest tema, però ells sí que tenien molt mala consciència en això. De fet, quan traiem este llibre, nosaltres pujàvem el 11 de setembre a Catalunya a montar una parada de llibres a través de la Federació d'Entitats Culturals, que pujava a Liceu, Escola Valenciana i el Gremi d'Editors del País Valencià, que nosaltres havíem anat a l'Associació d'Editors per el mateix, perquè no era prudent, perquè no sé què, tot. Vale. Joan Carles Martí, un concejal de Barcelona, la set jove del PSC, desconeixia que el PSC i el PSPB s'havien declarat partits germans. Havien sentit campanes, però no se coneixien els diputats valencians. Diu que se saludaven en Madrid perquè algú i tal, però que vamos, no tenien cap relació. Quan van descobrir aquestes relacions de senyor, fliparen. I Joan Carles Martí me digué que si presentaren, teníem un inconvenient de presentar el llibre personal, i va dir que ningú no hi parlar del tema este. Raimon Obiols, l'home que li portava a la web, era Txeri Castanyer, que crec que ha mort ara fa poc. Àngel Castanyer torna a Tarradellas de l'exili i per la seva disputa en Pujol de Tarradellas, que molt acertada, perquè ells s'arrimaren al PSC. I Àngel Castanyer era el que li portava la web a Raimon Obiols. Llavors l'Àngel Castanyer parlava molt i tal. I Raimon Obiols, nosaltres diem de presentar-lo a Simbencia, el llibre. Raimon Obiols li diu a Àngel Castanyer que me diga, que mos pregunte si acceptaríem que vinguera ella a explicar el tema a València. La seva versió, a banda de la que jo dono ahir, que la dono en papers, el perquè de tot allò. Em va dir que cap problema. Vicent Soler, parlant ell, me digué que ell volia estar en aquesta taula també, cap problema. I ja parlem, havíem parlat tant per presentar-lo en Barcelona i en València, en Blanqueries, en el local del PSC. I quan ja estava tot a punt, els arriba tant Barcelona com de València, això que l'hem dit com ara d'ací, que d'això de moment no era el moment oportuno per parlar del tema este. I ahí s'acaba.
El problema és que mai és el moment oportú.
Eixe, sí,
ara tampoc és gens oportú.
Tu ho has llegit i tu ho imagines. Sí, però quan sí, ja sí. Estava tot, estic parlant de Raimon Obiols, de Vicent Soler, havien quedat en fer, i a més en un terreno d'ells, en Blanqueries i allà. I que si era la taula qui tenia que estar, jo així traque el paper, no és que jo m'invente coses, jo dic una cosa i traque el paper, ahí el teniu, que estava en l'arxiu del PSPB, perquè Raimon Obiols anava a treure les seues memòries i volia saber primer com caia tot això per voler i com parlava del tema. No les he llegit perquè és que m'avorrixen. Després de llegir al Joan
Raventós,
ignorant totalment la FPS, tot és com si això mai haguera passat, és tirar un... En fi.
Saps tu sí que arribaràs a militar al PSOE?
Sí, jo entri, jo sóc... sí, entri, el meu germà va ser diputat en l'equip de Girona, de Manolo Girona, però ja ho entri hasta el Congrés de Benicàssim. Menaní, companyia d'Albinyana, de Paco Soria, una sèrie de gent, que entrem en el PNP, Paco Burguera jo el conec tota la vida, des de l'època dels Apenat, i ell mos demana que entrem en el PNPB perquè el PNPB està molt a la dreta, per defensar en l'assemblea del PNPB la fundació de la UPB.
Però abans d'això, perquè això n'hi ha que analitzar punt a punt.
Sí.
Tu entres al PSOE via Unitat Socialista del País Valencià i ahir trobes gent que ja estava dins del PSOE i això que en quatre llocs del sombrero que sí que defensava la qüestió nacional, bàsicament Josep Lluís Albinyana.
Sí.
Que, diguem...
Sí, Albinyana arriba a passar pel PSPB, però fugazment. Ell entra en el PSPB...
Això no ho conta ell. Això no ho conta ell.
És que igual ell no vol contar o no vol parlar d'això. Però jo recordo que ell entra, ha entrat al Minyana, mos informaven tal i qual, però ell, l'aventura, venen a Alboraya, ve Felipe i esto, li ofereixen entrar en el PSOE i un càrrec i tal, i ell renuncia. I al Minyana, que fa poc ha entrat, diu, hòstia, és ell el que s'ofereix. I entonces ell és el que fa l'organització del PSOE moderna, sí? Ell se dona compte de que ell també té aquesta visió, de que el PSOE va ser important i és de més, no? I el que Ventura rechaça ho agarra ell. I sí, 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 està molt espavilat. Bueno, el meu, jo tinc bona relació, eh? Un tio, fi. La seva última etapa és la més brillant. És quan ell se vol plantar l'ou, com l'escuredo allà, i no té res que fer perquè ell no pinta i la gent del PSOE és un aparell increïble. Això...
Aleshores, així estem parlant del 78, que ja és president del Consell.
Del Consell de Preautonomia, sí.
Irònicament, al PSOE estan entrant ara quadres i militants valencianistes per la desfeta d'aquests partits.
Sí.
I ocorre que se carreguen a Albinyana. Sí. Això per què passa?
Perquè Albinyana fos a els andalusos. El PSOE havia dit que la via del 151 s'havia acabat i que el 101 no sé què... I els andalusos, estava Escuredo aquell, el president, diu que no, que ell volia una autonomia com la catalana, la baja i tot, no? I forcen els ajuntaments les votacions i tal. I així el País Valencià, el Minyana també insta tots els ajuntaments a fer declaracions per la via del 151 perquè allà desobedís l'ordre del partit i el partit se'l carrega. Com a Escuredo també se'l carregaren. No puren en ese momento, pero después el fenen. El que no se mueve no sale en la foto. Y al mirarse el carreguen, per forzar al partido a demanar la vía del 151 en contra de la designación del partido de que se había acabado eso. Que eso no era para catalanes, vascos y gallegos. Y los andaluzos, porque habían votado en un referéndum. Que eso le costaba el carre, que a Escudero. Y a de ahí no arribaren, porque a de ahí se el carreguen antes, el voten.
I llavors, quan ocorre això, vosaltres sereu també en ell?
Sí, molt poc, sí. Mira, però això és una cosa complicada. L'aixeta nostra del PSOE, l'entrada en el PSOE entra pràcticament tot, no? Tant per part nostra com per part dels altres. Perquè el PSOE, quan entrem en el PSOE, jo quan vaig del PSOE, me quedé en conselleria. I, hòstia, Arnal, un tio en la teva historial i tal, igual, però si anem a tindre més càrrecs d'ací dos mesos que militars tenim, i frenen de tot. És que jo no estava en això per ser alcalde i diputat, m'ho creia. D'ací dos mesos en governador civil del PSOE, si eren els treballadors al carrer, jo sufrareu hòsties igual. No m'interessa a mi. Jo venia d'un entorn llibertari i la política no, en l'aspecte professional no m'interessava. Així n'hi ha molta gent, moltíssima gent, que se deixa a la tenda, se deixa al banc, se deixa això per ser alcalde, per ser diputat. I, en el meu germà tinc una discussió, una parlarem d'això, perquè el meu germà va ser diputat i a mi també m'oferien, i mira, els dos no podem dedicar-nos a això. Per tindre independència ideològica has de tindre independència econòmica. Si no tenim independència econòmica estem perduts. De fet, el meu germà, nosaltres de Fornes, se queda al forn, jo havia muntat la llibreria i vivia a la llibreria. El meu germà el perguem al forn, és a dir, a la política, perquè després, una vegada t'han atrapat, si no pegues la cabotalla no vas anar a la llista. Així, una vegada t'han donat un càrrec, a partir d'ahir te demanen la lealtat inquebrantable, com els franquistes. I si tu després no entres en els components que es marquen i te diuen per ací, per allà, ara digueu 32, ja no vas a l'altra llista i quan ja te tenen la guerra professionalment ja l'has cagat. I jo conec un munt de gent que a última hora l'obsessió era continuar en les llistes, perquè si no eres alcalde no estàs alliberat o no eres consellera alliberat o no eres diputat o no eres assessor o no sé què, entonces ara de què vius? Pues gent que tenia una tenda d'electrodomèstics, gent que tenia un forn, gent que tenia un bar, gent que treballava, en fi.
ahí atraparen un montón de gente, que después estaban atrapados, y cada vez le vienen menos carrers, porque el partit anava en marxa rere com els carrancs, i això, la batalla ahí ja era la supervivència. Però, en fi, això no ho vas viure perquè ja me l'havia pirat. I no... Era un tema complicat.
I llavors és que se n'isquereu, Monteo...
Jo, nosaltres, sí, te vull dir, és que se n'ixim, som molt menys de que... Perquè la o sea, cada vegada som molt menys, molt menys, molt menys. I nosaltres n'ixim, pues així en l'Horta se n'ixim 7 o 8, pues Rafa López, en Rocafort, jo, el Fontestat en la Creu, crec, no, no me'n recordo. Se n'ixim uns pocs, anem a la mitjana i entrem en el PNPB perquè a recolzar la Burguera per poder que el PNPB entre en la creació de la UPB, que ahí estan els socialistes, no se consideren estos, que estava també en Vicent Álvarez, crec, socialistes independents, no. Ahí estava el Pere Major i estos, agrupament socialista. O
agrupament
d'Esquerra. Exacte. Ahí és quan se crea la UPB. I del PSOE entren molt poqueta de gent, que venien del PSOE molt poqueta gent, perquè la gent s'ha acomodat ahir. Anar-te'n una altra vegada a zero, la gent que ja és alcalde, diputat, no sé què, dir, no, ara tornem a la batalla, a la trinxera de la revolució. Això ahir no... N'hi ha gent que se'n va a casa, diu, a fer la mà. No vol continuar, però tampoc vol... En el PSOE, però tampoc vol ficar-se en fregats d'estos. I això és. I ahir és quan voten la UPB.
I del naixement de la UPB tens alguna anècdota?
Home, en la UPB vaig estar molt a gust al principi, però ve un moment, la UPB ha tingut un llarg caminari complicat. Vingué un moment que, així en l'Horta, clar, electoralment, és un partit que té... té una estructura, estructures locals dignes, però no té representació parlamentària i tal, i això és costós. Però a mi això me la bufava. Però en un moment determinat, Pere Major, estos perden el nord, a mi, igual és, era l'acertat, i s'adonen compte de que així el nord a nord, en un moment determinat, la UPB, han convertit el PSOE en el nostre enemic, no. PSOE no és el meu partit, però PSOE tampoc és el meu enemic. El meu enemic és la dreta, és el PP i deixeu estar de tonteries. N'hi ha un moment que entren en el tema de que per el PSOE, per el PSOE. I així en l'Horta Nord arriba un moment que l'UPB dona suport per activa o per passiva en tres pobles al PP, que són Meliana, Museros i Bonrepòs. Nosaltres se quedem flipats, per activa o per passiva, per abstenció, però deixem que mani el PP. I nosaltres, així en el poble, que és un dels col·lectius més antics de l'UPB, ens reunim i dissolem el col·lectiu. No és que se n'anem, és que dissolvem nosaltres, dissolvem el col·lectiu. I vingui Pere Major fet un bou a dir que estaven locos, que havia fet per dissolver el col·lectiu. No entenem com podem estar. Mon pare s'alçaria la tomba i me correria a gorraes. Toni Moya, sa mare, li digué, què t'has fet de dretes, Toni? Va ser en la llista de tots els beatos del poble. En fi, per nosaltres n'hi ha una sèrie de gent que aquestes coses mos venien de cul. I diu, aquesteu locos, és que només mireu on fem pactes en el PP, on fem pactes en Esquerra Unida del PSOE, ahir no ho mireu. Dic, home, nosaltres som curtets, però hasta ahí arribem. Que fem pactes en el PSOE i en el PC, hasta ahí arribem, però si no tenim clar qui és l'enemic i també fem pactes en el PP, ahir no arriba, em vaig a casa i continuo. Jo tenia la meva batalla de l'editorial, la meva batalla cultural, la batalla de sempre, de tota la vida, que des del món de la cultura se poden fer moltes coses, i des del món llibertari, a partir d'ahir, en fi, al llarg de tota la història jo tinc diverses aproximacions al món llibertari, el que passa que era un desastre. La CNT de Malacarí, nosaltres estiguem en Carreixeta actuant en el Parc Güell, en les famoses jornades, aquelles famoses de l'Ajo Blanco, de 150.000 persones. Però allò acaba com el Vall de Torrent, en fi, tota la... i així en Blanqueria s'acabaren a cairades i a tirs. La CNT sempre ha sigut una història de decisions, de desmuntatges. Tots els nostres, sempre que m'he apropat ahir, m'han anat escaldat, espantat.
I ja, en aquest moment ja, pues, ja s'ha fet l'últim trencament de la CNT i la CGT ha començat a funcionar i ahir sí que vaig veure que, hòstia, ja n'hi ha una organització llibertària que és sèria, que funciona, que atén, que té afiliats, que no és qüestió només de treure la bandera al carrer i quatre crits, sinó que comença a funcionar. I en això ja, en això hi ha la batalla, ajudar al moviment llibertari en el que poguera i en el món cultural i a continuar. I col·labore, això sempre ho he fet, i això ho saben ells, sempre he col·laborat en qualsevol cosa del PSOE, del Compromís, del PC, de qui fora, sempre que, de Podemos, sempre no he dubtat mai en col·laborar en tot el que és l'esquerra en aquest país.
Aixina, com també fer un poc de resum també d'aquest desencant, en la transició hi hagués molts desencants, diguem que este últim desencant més de, entenc que és la dècada dels 2000 amb el Bloc i Pere Mallor, diguem que arriba un moment en el que tu veus a lo millor que a nivell individual pots estar més a gust o pots fer més que estant en una organització.
Sí, i ara ja faig que me passa una cosa. I és que jo tinc una relació amb el PSOE, a nivell personal. La gent me respecta. Al final en la vida diuen, este està loco, però este, jo vas de cara, a mi me veu vindre tot el món. Tinc una relació amb el PSOE, tinc una relació amb Esquerra Unida, tinc una relació en Compromís, és estar militant d'ahir, tinc una relació amb Podemos. A les altres de la vida, si jo m'afiliar a Compromís o això, els de més ja no te miren igual. És a dir, vosaltres estem fent ara documentals. Això, en Alacant, per exemple, el tema de la memòria històrica té dos branques. Sant Andreu i la gent, diguem-ne, nacionalista, per una banda, i Paco Moreno i els comunistes, per una altra. Dos branques, pràcticament, que no hi ha manera... És molt difícil, i ahir tens que fer equilibris per a dir... si es te veuen a l'altre, te veuen ja com un enemic. Això és una cosa molt fotuda. I així en memòria en València el mateix. Així és l'únic que han tingut sensibilitat per això. Ha sigut els comunistes, n'hi ha que reconèixer-ho. Nosaltres hem fet un documental, El fill del silenci, Rosa Pérez, de puta mare. És el millor documental, que més tècnicament el millor lograt, perquè el que més pressupost hem tingut. I n'hem fet un altre, el camp de Porta Celi, en la consellera de Justícia, Gabriela.
Gabriela Bravo.
Sí. I hem d'anar sempre en cuidado perquè, perquè en quan es marres un poc la gent ja té mira de cató. En Compromís no tinc un problema perquè és el tema de la memòria dels salts barats moltíssim. Jo crec que s'han equivocat, s'equivoquen. Però és un tema que han passat olímpicament. Els únics que han tingut consciència han sigut els comunistes molt de la seva memòria, ojo, molt de la seva memòria. El PSOE menys perquè un tema compromès, el PSOE ha navegat. I el món anarquista, en fi, pues,
fan el que poden.
Fan el que poden, sí, sí, clar, ahí no n'hi ha manera.
Són els que tenen potser sí, més història reivindicada.
Exacte, sí, n'hi ha mites així que hi cal tombar. Els partits que pateixen la repressió en l'estat espanyol, els comunistes han ficat moltes banderes en això, molt bé, moltes medalles, inclús el PSOE i tal, no. Així els partits que pateixen la repressió és Esquerra Republicana i els anarquistes. No per res, és que són els que més n'hi ha. Tu mires les llistes dels afusellats en els pobles i destacats a la presó i el 90% són anarquistes i d'Esquerra Republicana. Perquè els comunistes n'hi havia molt pocs i socialistes també. I a més són la gent que tenia més lligams. Era, en fi, però el gran llistat del franquisme... són els anarquistes. I qui s'ha recordat de les víctimes anarquistes? I qui s'ha recordat de les víctimes d'Esquerra Republicana? Així pareix que tota la repressió se va centrar en el PC. Home, clar que és el que més ha treballat, és el que més ha treballat, però... I en fi, ahí estem.
I el naixement este del llibre de Nosaltres exvalencians, ja sí. fa 15 anys d'això...
Sí. Això també és divertit.
Clar, ahir coincideixen moltes coses, no? Coincideix sí. i amb fosca consciència del PSPB-PSOE, coincideix sí. el procés social del Bloc
sí.
que estàveu criticant.
Ahir hi ha una cosa. Això és el Mundo en Barcelona, la Fira de los Libros. I no em recordo com li deien el que produïste d'això, era un tio de l'executiva de Unió Democràtica de Catalunya, el director editorial d'això. I això ells pensaven que era un llibre contra el PSOE i contra el PSC. Això és l'interès d'ells. No és un llibre contra, contra el PSC. I així en València era d'alguna manera... N'hi ha una sèrie de gent d'ahir que li passa comptes al Liceu. No és el meu cas tampoc, eh? Perquè Rosa s'enfadava en mi i em diu, és que aquest llibre que ho fa, dic, mira Rosa, jo no m'enomeno en el llibre una vegada al Liceu i és per dir que m'ho concentrava una entrevista amb el JJ per la Fundació per dir, no torna a nomenar el Liceu. Ahir n'hi ha gent que està mamant del Liceu tota la vida i ahir se posen a... És un tema que m'avorrís i no he pogut entrar. Fa dos o tres anys tinguin l'oportunitat, volien refer-lo. Jo vaig dir, ahir n'hi ha coses... Sí, el treball que veritablement interessava era l'altre, era el meu... per tot el tema català que tenim ara, però així comença a lligar a caps, eh? Però les disputes de Liceu i companyia, així, gent que li tira, gent que està mamant d'allí tota la vida i tal, això no interessa a ningú. I jo vaig proposar de refer-lo, però canviant també, pues, convidar a JJ, convidar a Pitar, convidar a gent que visqui tots aquests processos, perquè fer-ho d'una manera més política, perquè l'únic que parla en sèrie de política sóc jo. Els de més se dediquen a fer mascletades. I si el llibre tenia possibilitats, honestament, penso que tenia possibilitat de reedició era per tot el fandango que era a Catalunya i perquè interessava molt les coses que jo conté ahir. Això explica moltes coses que mai s'han explicat. Avui encara no s'han explicat.
Llibre esgotadíssim, per cert.
Eh?
Llibre este esgotadíssim, el de nosaltres exvalencians.
Sí, 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 sí.
A les biblioteques encara es troba.
Sí, sí. Jo ne tinc dos o tres, ne tinc un altre subratllat i... Sí, això igual algun dia se torna a editar. Possiblement jo pogués reeditar el meu treball, ampliant-lo, perquè jo tinc molta més documentació de la que jo podia haver fet això al més llarg. Tampoc tenia ningú interès perquè jo vull editar la segona part de la meva solcida, que algun dia l'acabaré, i ahí sí que contaré tot el procés.
Que no hem parlat de llibres, no hem parlat de la solcida, però tampoc hem parlat del Puta Misèria.
Sí, bueno, acaba... sí.
Jo no he vist la pel·lícula, però el llibre sí que el recordo molt, m'agrada molt.
La pel·lícula, un éxito. Estigui dos mesos en Catalunya, en València, en l'Eslava, que era un cine de mil no sé quantes localitats, no era sales d'ara de 30. Llavors era un esclafit. Un esclafit, sí. No estava mal la pel·lícula, eh? Tingué molt... No estava... La pel·lícula tampoc tenia moltes... més no tenia possibilitat ni tenia més ambicions.
Una pel·lícula espanyola
divertida, sí.
Sí,
és una pel·lícula divertida, sí. El llibre va ser un exitón impressionant. Jo tinc allà 8 o 9 o 10 edicions diferents de... Això ho he editat hasta el Círculo de Lectores i és un llibre que no se recomana en instituts. Quan tenim una novel·la per editar, jo li l'oferisc a 3 i 4, a 62, a Cangur, a la Magrana, a tots. La refusen. I el Xavi diu, home, si te fa il·lusió, és que este, el llenguatge molt escabrós. I la gent volia molt novel·letes de 200 pàgines que se puguen recomanar en instituts, i això per el llenguatge, per la temàtica de ETA, no sé què, bueno, la ETA en València, no sé què, era... I dic, no, mira, si t'interessa l'edit, i no me dona vergonya dir-ho. El meu coautor i jo, el Joan Dolce i jo, ficarem 150.000 petes cada un si l'editarem vosaltres. Què passa? Farem dues edicions. Després vos el compra Columna, Magrana, la Magrana. I això farem 4 o 5 edicions. Després el compra Timon Mas pel castellà, el compra Documio pa gallec, el compra Círculo de Lectores. Això pot haver venut 30 o 40.000, un animalà. L'última venda és El Mundo, que mos el compra que els regalaren en Companyia del Mundo en això de 50 autores valencianos d'Ausias Marca Nuestros Días, i els regalaven en El Mundo. Tinc també dos o tres llibres de... perquè això el que sobra ho destruïssin. Jo vaig dir que els haverà comprat perquè no en tenia. 3 o 4 llibres diuen que no, perquè em donaven 1.000 que me tocaven per això, però que això anava tot a destrucció perquè formava part de la... Vale. Un èxit. I el que passa és que no he tingut mai massa temps per escriure i... El meu Dolç continua fent noveletes. Farem amb la Quan Cessa el que és el món editorial, que és molt la Quan Cessa. El Puta Misèria és una novel·la molt meua, la trama és meua.
Se veu en els detallets.
Sí, este és més fric que jo escrivint. Ella està de menor, però el Puta Misèria és una novel·la molt meua. La segona, la Quan Cessa, està molt millor construïda. Ahir estic jo de menor, ja sé. T'ho dic perquè... igual que en la primera no me la refusaré tots quan tenim a punt la Quan Cessa per editar, me la vol comprar Columna, mos la vol comprar Magrana, mos la vol comprar 62, mos la vol comprar... No l'havien llegit,
perquè veig en quin món vivim. Hòstia, la novel·la pot ser una puta merda. Com collons sense llegir-la?
Té ja, sense comprar-la.
Sí, pues perquè si del puta mesària se n'havien venut 30.000, pues a l'any, per roi que fora l'altre, li tiren 5.000 i les venen. Això funciona així, és una cosa que em dóna caguera pensar-ho. I jo no tinc massa temps i ja jo en la sortida estic 20 anys liat, moria mon pare i jo era la manera de continuar parlant amb mon pare, era la sortida per mi, que ningú pensava quan fent la presentació en València de la sortida en la universitat, me'l presenta JJ, amics tota la vida, està sentat al meu costat i estem allí, allò a París de gent i diu, quan me donen esta novel·la que té 600 pàgines, mort valor, l'únic que s'ha atrevit en este país s'havia atrevit en aquest moment a fer una novel·la de pàgines sóc jo. I ningú me veia a mi en aquest treball. Jo sóc un activista que reixe la música, puta misèria, pipam, paraetes, bronques, política i tal. Ningú me veu sentat en una pedra 20 anys elaborant-me un treball tan consistent com la sorcida. I JJ diu, el llibre diu, això és de Rafa Arnal i tal. I va posar el llibre i diu, Això no pot haver-ho aquí, Rafa. Va posar la grossella i diu, això no, Rafa, a quin sant i tal. Diu, hòstia, vaig a un llibre, posa així, hòstia, això ho escric, Rafa. És que jo m'inicié de periodista en ell. M'he donat tres fulles, les tinc guardades per un posto mateix, el meu màster de periodisme, quan em diu, quan el diari de València diu, tio, jo era el corresponsal de Tabernes, no sé què, pim, pam. Llista això, tot el que tu necessites saber de periodisme, vale? Això és el meu màster de periodisme. I ell digui això, diu, hòstia, pobre, diu, això és impossible, ho has de fer, Rafa. I diu, me posa i dic, hòstia, això ho ha escrit Rafa, clar. I no me feia ningú sentat en una pedra 20 anys elaborant-me un treball. És el treball de la meva vida. Acaben el 56 i ara tindré 400 pàgines escrites. O sigui, un dia tinc tranquil·litat i vaig del 56 a la mort de Franco a les primeres eleccions. I tot això que hem vingut parlant i tal, ho he plasmat per escrit i en tota la paperassa que tinc.
Te veig amb moltes ganes de contar això.
Eh?
Te veig amb moltes ganes
sí, de contar. Sí, sí, sí. A més, ara és que he passat dos anys molt fotut de salut i dic, me'n vaig a fer la mà i això se queda penjat. Però no, és una de les coses que m'aventen. Ara és que tenia una cosa a acabar sobre la falla, la Fundació de la Falla València, que la tinc a acabar. Me falta sentar-me tres dies, tot el dia, i li queda la vuit hora per la fira. Tinc dos anys fet, això, perquè és un tema guapo. Això també hi ha una gent que se sorprendrà. Però, en fi, de com se monta tot el tiberi i tot això. Tinc els estatuts de la falla, que això... Tenia uns estatuts que se publicaran així l'any 37, això no se troba. Perquè al principi no volien mai ni legalitzar-se, ni estatuts, ni polles, però al final se legalitzaren i feren uns estatuts, i els tinc.
I el que comentaves abans també de JJ i tal, clar, tu sé, el Diari de València en l'època de JJ,
sí.
Això pagava a Maldonado, suposa, no?
No, això repreia en diners, jo tinc encara les accions per ell, això repreia un montó de pasta. I després el Noticias al Día.
Que també és...
Sí, sí, i això s'ho carrega el PSOE. Això s'ho carrega el PSOE, perquè diuen que això va contra el PSOE i que, en fi, és una locura de país este. Sí, abans havia, en fi, el 2 i 2 també és un projecte en què estem molt involucrats en aquell moment. I el València Semanal ja no, ja és una cosa més del PSOE. Però el 2 i 2 és una cosa de l'MC, del PSPB, de l'esquerra, d'ací del país. I en tots els projectes ruïnosos d'aquest país estic ficat. El periòdic de l'Horta, en fi, tot això, i tenim per parlar de coses, l'última escena que tragué Beltrán, quan maten a Roseta, havíem estat els dies a la sopa, des d'aquí a Condeta, a l'Emèrit Valencià, i si tu ara la coneixes.
Des de la nova arribada al món de la presa clandestina, després a la presa legal, tota la vida he tingut un poc la sensació de dir, com collos he fet tants esforços per no collar-ne cap, i a més en castellà. Pues, fer l'esforç el mateix i en valencià, sí, si no és, però per lo menos ja no és en castellà. Això...
L'esforç ixe de fer un diari que fora en valencià i tal, està la història ixa de Broseta era?
Sí,
anem a veure. Això, estem un parell d'anys, nosaltres creem el periòdic de l'Horta. Estem intentant fer un diari en valencià, intentant, està Toni Mollà, estic jo, està Jesús Sánchez Carrascosa. Jesús Sánchez Carrascosa vivia en el poble, li va presentar viu a JJ. Ell estava estudiant farmàcia, la seva família té diverses farmàcies. I ell volia ser periodista. Estudia farmàcia perquè son pare i són diversos germans i tenen diverses farmàcies de Cartagena. Però la seva dèria era ser periodista. De fet, Carrascosa està en el nostre cercle i dona el seu suport a la candidatura de l'UPB en Tavernes Blanques. I ell vol ser periodista i entra amb nosaltres entonces, a fer una revista de la Universitat de Cultura que es deia Papers. Jo hi feia algo de crítica literària i ahí estava Rafa Marí, que era molt amic, en fi. I ahí està Carrascosa, ahí està Dolç, este, vale. I nosaltres volem fer un diari en valencià. I això venim parlant-ho i comencem, Toni Mollà, Carrascosa i jo, a estudiar les possibilitats. Les úniques possibilitats de fer un diari en valencià és que el diari tinguera un mínim de 2.000 subscriptors. I això ho tenia que eixir de conselleria, és a dir, subscriure a totes les escoles del país. I no volíem diners, sinó volíem entregar un producte en 2.000 subscriptors. I això és un pacte llargament traçat, això són 2 anys de faena, que al final aconseguim reunir en una taula a Eliseu, a Mario Fabregat, a Tarancón, a Leopoldo Ortiz, jo tinc el llistat, el tinc per allà, a Ramon Lapiedra, a Carrascosa, a Toni Mollà i jo, a Amadeu Fabregat, Broseta, Manuel Broseta, a Rafa Niñoles, bueno, això és una cosa que a Doble Tran trau una notícia en el país, que és l'última cena. Ja ho teníem tot quallat, Broseta pensava que anava a ser el pròxim president de la Generalitat i això no li venia mal. En les províncies ho havíem parlat, perquè el diari l'anàvem a imprimir en les províncies, una manera tindre-los tranquils era donar-los faena. Nosaltres no teníem rotativa. I aquest diari l'única possibilitat era rodar-lo, imprimir-lo en les províncies. Era un diari en valencià, això s'havia pagat, Tarancón, el president de la Diputació, estava tot el món involucrat. I era un diari independent que no tenia que entrar en massa disquisicions polítiques, era un diari en valencià. Vale. I el drama és que als 3 dies del sopar, i si famós, que els ficaran... Bueno, i si sopar, pactarem no fotos, mai s'ha fet el sopar, és a dir, si això no s'arriba a un acord definitiu... Pues mai s'ha fet este sopar, mai s'han reunit tota aquesta gent i mai tal. Jo dic que l'esquema del sopar negociarem fins a quan se sentava cada un a la taula. I això se'l farem en un... Ahí, en el carrer... Tu ves per vora riu, passes la Casa de la Caritat, a mà dreta, ara ha canviat de nom, és un restaurant que en castellà, només entrar en aquest carrer que va parar la carrer Turia, i me'n recordo, si Toni Mollà te ho diria com se dia. I és una nit... que jugava el València contra el Barça, a 5 vestalls. És a dir, que era una nit molt discreta perquè era fi. I res, i ja ho teníem tot quallat. El diari estava pràcticament, el pacte estava fet. L'únic que necessitava era 2.000 subscripcions, que això ho feia Ciprià Siscar, Consell de Cultura, comprava 2.000 exemplars diaris per repartir per repartir en ajuntaments, instituts, universitats, vale. Que era... I això se'm va tot a fer la mà perquè 3 dies després ETA mata a Broseta. Que les coses s'ha quedat molt fotut pensant si algú tenia que haver tingut que veure lo del diari en això, que era una cosa que no havia sigut mai empresa. I és que empresa a partir de la mort de Broseta quan Tadó Beltrán conta l'última cena, perquè el tema se'm va fer la mà. 2 anys de faena. 2 anys de faena, parlant amb uns i altres i veient com i de quina manera. I ho tinguérem ahir. Ho tinguérem ahir.
El diari tenia ja nom?
El diari tenia nom? Pot ser. Quedaven una sèrie de flecos, el model lingüístic, el de l'acadèmia. És a dir, un model híbrid...
Ja està, un diari que no s'aclavarà amb els líos... Per a
que exacte, el seu objectiu era la normalització lingüística. I serà el seu... el ús social del valencià. Una llengua que no té un diari en la seu propi... els diaris són els notaris de l'actualitat. Ho diu la ràdio, ho diu la tele i tal, però tu t'ho acabes de creure quan te ho veus imprès en un diari. Però almenys la meva generació, jo no sé ara, és fan de notari de l'actualitat. Avui dia els diaris estan tots fets pols, estan tots arruïnats, és un desastre, no sé fins a quin punt. Però això en aquest moment haurà sigut importantíssim. També per el que suposava de pacte i de tranquil·litat lingüística entre tots. Entre el PSOE, el PP, això, totes les persones que n'hi havia allí, això era una cosa... Ahí estaven tots, ningú volia quedar-se fora. Eliseu també estava en el sopar, sentat al costat d'Amadeu, que eren les veus més incordials de la nit de València en ells. Sí. Estava Ribes Pla, president del grup mediterrani de Castelló. Tinc l'esquema del diari com se sentarem i com... I en tots havien parlat i tots coneixien el tema i com s'havia de fer. Això estava pactat.
I això estava... es fa simplement perquè una persona desapareix.
Clar, en Broseta és una persona importantíssima. Estem parlant d'una persona que possiblement mesos després haurà sigut president de la Generalitat, que és quan perd la Generalitat del PSOE.
I entra Zaplana.
I entra Zaplana.
I Carrasco s'ha de viatjar lliure per fer-ho
sí, com a... Sí, sí. Però ja no s'interessa aquest tema. Broseta seria el que seria, programa de cultura. Això no era la mare de Déu, però no era un salvatge tampoc. N'hi ha una cosa curiosa. El primer que li guanya unes eleccions a l'Erma és Leopoldo Ortiz. Trau més boig el PP que el PSOE en València. I fins a aquest moment Leopoldo és bo. En el moment viu en què tenen possibilitats de guanyar ja no és bo. Entonces, quan Zaplana s'ha dit, si haurà tingut que pegar-se la sabata, no haurà anat Zaplana. Si Leopoldo solament del túnel del PP. Després, quan veu que n'hi ha possibilitats de guanyar, ja l'arrancona. Ell està entonces de eurodiputat en Brussel·les. I és quan ja se presenta Zaplana i guanyen. En les lliçons de cinc companyies, en fi.
És que, clar, tu estàs contant coses que ningú ens conta. Toni Moll ha vingut dos voltes a este programa i no ens ha contat mai lo del diari. No sé si... Ara hauria de repassar a veure si ens ho deixa caure, però no...
Sí. Ell, fa temps me demanar lo que tinc, els papers que tenim del diari, que ho tinc jo. I jo soc llibertari, però jo ho guardé tot. L'arxiu del PSB el tenia pràcticament tot. Quan cauen els 10 de la Quas... Maru Tobi m'avisa, diu, hem tingut una caiguda importantíssima i tal, perquè nosaltres imprimim en el voratge o amagàvem així o en el forn. Deixa nit, me passi la nit, Ventura, dir-li a Rafa que se desfassa de lo que no sigui imprescindible, perquè no sabem... Ahí cau Lluc, cau JJ, cau Vicent Soler, és que ahí mos ha caigut mig partit, mig executiva. I no sabem el que passa. I aquesta nit van coure el pa, nosaltres la meitat del pa estava cuit en pamflets i en documentació. Pues igual cremarem en una nit 1.000 quilos de paper en un forn. Quan teníem un forn que feien pa i el company a la pistola cremaven. Perquè teu dia n'hi ha coses que la història és llarga. Toni... No, m'he comentat en Serrere que volia vindre a veure tots els papers i tot el que tenia de lo de l'última cena. Això ho trobaràs en la biblioteca del País, no, jo t'ho passaré, t'ho puc passar, el que escriu, perquè Levante també trau l'idiota del Ferran Melda, diu la Buxina, com elles no sé què, i se junten. I no. En el Vall Vent tragué uns comentaris d'això, perquè m'ho trobo encontrar amb Adolfet i ja deia, no, però és que este no era fiable. És un dels grans enemics del diari, perquè ell parla en l'Erma i li diu que això és un projecte contra el PSOE. Bueno, nosaltres també tenim una notícia de Cudes que crec que l'actual president, que també havia dit a l'Erma que això a la llarga era un projecte contra el PSOE, i Ferran Torrent també. És a dir, n'hi ha una sèrie de gent. El tema era conegut en cercles concrets, perquè clar, és un tema que no se pot ocultar. I hi havia gent que pensava que això era un projecte contra el PSOE. Això era un projecte a favor de la llengua. No era un projecte contra ningú. Que això políticament li anarà bé al PP, li anarà mal al PSOE, o, pues, això, aquestes coses, això se veu després.
aparentment, per què? Perquè el sou anava a perdre la Generalitat, no ho sé.
El tema no, és que la va perdre.
La va perdre, sí.
Rafa, jo estaria 4 hores més xerrant
sí,
de tu.
Sí, sí, ja ho sé.
I segurament t'ho repetirem, però...
Sí, sí,
quan vulguis. ...en algun moment aquesta entrevista. Moltíssimes sí, gràcies per la tua amabilitat.
Sí.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.